poses les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Dic en els controls tècnics i de son, el dia d'avui tenim en Josep Casasnovas i aquí a la locució Emma Balea. Us donem la benvinguda al Posa't les Piles i us comentem allò que us oferirem en el dia d'avui. Avui volem parlar de medi ambient, però no de i sostenibilitat, tot tenint la mirada posada en els centres d'atenció primària. És per això que avui ens acompanyarà el tècnic de medi ambient de l'àmbit de l'atenció primària metropolitana Nord per parlar precisament d'aquestes mesures de sostenibilitat que s'estan tenint en compte en els centres d'atenció primària, i especialment farem referència doncs a les obres que s'estan realitzant al CAP, al centre d'atenció primària de Planellador. Després també tindrem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company, en Joel Gascón, i a la recta final del programa tindrem l'enfocat, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui dedicarem a parlar-vos de les formacions que tenen previstes per aquest segon trimestre de 2025 al Mollet Hub. Tot això en el dia d'avui, que com sempre, per començar, iniciem la jornada amb un tastet informatiu que ens apropa en Joel, així que aquest és l'inici. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge radiofònic que comencem ara mateix. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què comentem avui dilluns?
Doncs avui comentem que Juan Jiménez ha estat escollit com a nou secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona, en un congrés que es va celebrar doncs la setmana passada, i nosaltres doncs hem pogut parlar amb ell i ens ha comentat això, que està content que se l'hagi triat per unanimitat, que ho afronta amb orgull després d'aquest ampli consens, i que la prioritat doncs que fa ara és doncs elaborar doncs aquest pla d'acció per no deixar a ningú enrere.
Molt d'orgull, perquè hi ha un consens molt ampli al voltant de l'informe de gestió. L'informe de gestió és tota la feina que hem fet durant els 3 anys, 4, perquè el primer va ser del Lalo i els 3 que estan jo del capdavant, però també amb molt d'orgull perquè hi ha un consens molt ampli del pla d'acció de lo que hem de fer. Llavors, al voltant de lo que hem de fer, la prioritat de la nostra organització, com sempre, és no deixar ningú ni ninguna enrere.
En aquest cas demanen això, doncs, que els treballadors necessiten doncs més habitatge, unes condicions reals dignes, posar en marxa doncs projectes col·lectius vulnerables i sobretot també doncs guanyar afiliats, que diuen que en els darrers 2 anys n'han guanyat un 5%, i que sobretot doncs voldrien captar doncs a joves, a dones i immigrants, que seria doncs potser doncs el que més fa falta doncs també doncs a Comissions Obreres.
Molt bé, el Juan, que ha estat reelegit, no? Perquè recordem que en Lalo Plata el va substituir, no?
A meitat de mandat, crec que va ser, va estar un any en Lalo Plata, els altres 3 a Juan Jiménez, i ara doncs aquestes eleccions són cada 4 anys i per tant doncs ara afronta aquest mandat 2025-2029.
Molt bé. Més coses.
Ara comentem que la Festa de l'Arbre, que estava prevista aquest passat de diumenge, com bé doncs ho vam comentar ja el divendres, doncs va haver de ser cancel·lada a causa de les intenses pluges dels darrers dies, unes condicions meteorològiques que deixaven el terreny massa impracticable per la plantada d'arbres prevista, i ara doncs estan pendents de trobar una nova data, malgrat les dificultats de trobar un dia en l'atapeït calendari de la ciutat. Tot i això, també ens deien que no hauran de trigar molt, perquè el mes d'abril és com la data límit per plantar doncs aquests arbres amb les millors condicions. Així ho ha explicat el regidor de Justícia Ambiental a l'Ajuntament de Mollet, Ferran Segarra.
Sí, ara, com dius, estem a veure quina nova data podem trobar. Al final, com ja sabeu, no? Mollet és una ciutat molt viva, hi ha molts actes i a vegades és complicat trobar aquest encaix, però bueno, de ben segur que d'aquí a poc ja podrem comunicar aquesta nova data. D'aquí al final també el tema climatològic ens limita no només pel tema pluja, sinó també pel tema calor. L'ideal és plantar, bueno, durant l'abril com a molt tard, però bueno, aquí hem de mirar en temes d'agenda a veure quan podem trobar aquest forat per fer aquesta festa.
Joel, jo estic allò tafanejant a l'agenda del web municipal i posa 30 de març.
Doncs festa de la vida.
30 de març, Festa de l'Arbre i la Biodiversitat, a les 11 del matí, a l'espai de Gallecs, creuant l'autopista per l'accés del carrer Francesc Layret.
Doncs ho hauran penjat ara amb poc temps, perquè el dia divendres encara no ho sabien, però sobretot era això, estaven mirant el calendari i tampoc sabien molt bé, perquè si es mirava cap a l'abril doncs coincidia tot, que si Consell dels Infants o altres coses, Setmana Santa, a la Mitmo, i per tant doncs s'han afanyat a triar aquesta nova data.
Doncs ja ho podem dir, 30 de març, si teníem dubtes, nosaltres també en teníem, doncs tafanejant allò al web municipal ja està anunciat.
Uh-huh. Doncs queda dit, i plantaran 300 arbres i arbustos autòctons, en aquest cas a Gallecs.
Molt bé, doncs amb aquest aigua doncs segur que arrelen ràpid i creixen forts. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta informació. Gràcies, Joel, ens retrobem d'aquí no res parlant d'esports.
Que vagi bé.
Igualment, i dèiem allò que amb aquesta aigua que arrelaran anem a saber la previsió meteorològica pel dia d'avui. No sé com començarà aquesta setmana, ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia, un temps molt primaveral, molt canviant i força dinàmic al llarg de les properes hores. Per tant, tot i que aquest matí es veuran moltes clarianes, aquesta tarda tornarem a tenir xàfecs. Aquest matí simplement amb alguna gotellada cap a Girona, alguna volva de neu al Pirineu, també molta boira a les comarques interiors, especialment sud de Lleida, i aquesta tarda és quan tindrem aquesta traca de ruixats, d'algunes calamarsades, de tempestes, a gran part de l'interior gironí, de les comarques de Barcelona, o les del Prepirineu. També algun xafaguet arribarà a les muntanyes de Tarragona, amb una temperatura que avui ha de pujar una miqueta pel que fa a la màxima, però encara no estarà gaire espavilada. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Feia mil anys que no xerràvem, però aquesta festa ho canvia tot. Els cubates d'aquest poble maten i ens hem embarcat fins al fons. Alguns direu que m'equivoco, alguns que l'he cagat molt fort. Jo no li poso etiqueta, però sí que poso la mà al foc. Que si mai torno a casa teva, serà per una nit i prou. Perquè he visto lo visto, baby, tu i jo som la lluna i el sol. I si mai torno a casa teva, serà per una nit i prou. Perquè ara que estic de primera, no vull tornar a curar-me el cor. Segur que tot segueix on era l'any passat, que s'he trobat el lavabo amb els ulls tancats. Tot el que em vaig deixar i el que et vaig regalar, el collaret que et deus haver posat dos cops comptat. I si al despertar-nos dius que haig de marxar, ja saps que acceptaré de molt bon grat. Sí, avui el poble em va ple, no es parlarà de res més. Avui serem tendència, demà no crec, no. I quan arribi a casa no em faré cap olla, ja fa temps que sé que estàs millor sola. La tramuntana ha tornat, avui tindrem el cel blau. Bon dia tingui, moltes gràcies, adéu-siau. Que si mai torno a casa teva,
serà per una nit i prou. Perquè he visto lo visto, baby. Tu i jo som la lluna i el sol.
I si mai torno a casa teva, serà per una nit i prou. Perquè ara que estic de primera, no vull tornar a curar-me el cor.
Us hem dit que avui volíem parlar de sostenibilitat i, de fet, de com aquesta cura del medi ambient i també de doncs, la reducció de la contaminació ambiental es té en compte en els centres d'atenció primària de la nostra ciutat i de tot Catalunya, evidentment. De fet, nosaltres farem referència a l'atenció primària metropolitana nord, que és on pertany precisament a la nostra ciutat, i nosaltres hem vist allò, objectius que tenen línies estratègiques de la Metropolitana Nord, i hem vist, una és l'atenció integral, una altra la ciutadania, una altra els professionals, i la quarta estratègica és la sostenibilitat. Així que, per parlar-ne d'aquesta quarta, en tenim el tècnic de Medi Ambient de l'àmbit d'atenció primària Metropolitana Nord, en Nacho Barandalla. Benvingut, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Com
Gràcies.
Estem?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Treballant allò per que tinguem allò un món millor?
Sí, efectivament. Sí? Nosaltres i els nostres fills, no? Perquè si no canviem alguna cosa, no sé què els deixarem.
Com esteu aplicant això, el tema de la sostenibilitat, no? Uh-huh. en el que és els centres d'atenció primària?
Bueno, jo, com bé deies, parlo només de la primària a la Gerència Metropolitana Nord. Després et donaré alguna dada concreta dels centres que tenim aquí, que són Camp Antiquet i Planellador. Nosaltres estem atacant el tema des de ja fa bastant temps, mirant de reduir les emissions de CO2 equivalent a l'atmosfera, els gasos hivernacle. Ja en el segle XXI en el que estem, doncs les empreses ens hem de posar una miqueta a les piles, perquè les directrius europees totes van encaminades cap a una reducció de CO2 al... Penso que és cap al 2030 s'ha d'intentar aconseguir una emissió zero de CO2. Llavors, nosaltres el que hem fet és un pla estratègic i d'anàlisi de reducció de les nostres emissions. Hem identificat tres vectors principals que són els que emeten, els que ens fan gravar més les emissions de CO2.
¿Vale? Això li anàvem a preguntar al Nacho, no? De quina manera es redueix aquest CO2.
Efectivament. Per posar una mica en context... Tenint en compte que les dades oficials pel 2021 van ser que el sector serveis va participar, diguéssim, o va ser responsable del 4% de les emissions totals de tot Catalunya. Tant el transport com la indústria són els que graven més, però nosaltres, el sector serveis, vam ser un 4%. Això va significar 1,6 milions de tones de CO2 equivalent emeses a l'atmosfera. Dic equivalent perquè és la unitat en la que es treballa, perquè engloba tots els gasos, no? Però bueno, al final la unitat és CO2. 1,6 milions.
I quins són aquests vectors que provoquen allò? Comentaves, sí. Hem analitzat tres vectors. Sí. Ara deies els gasos, i jo m'imagino que els oients sí que han sentit a parlar, no? Allò que el gas haurà de desaparèixer de les nostres llars en un futur. No sé si va per aquí.
Va per aquí. Aquesta Som-hi. És una de les línies, sí. Et deia que 1,6 milions són les totals de serveis. Nosaltres, l'ICS, vam calcular el 2023 unes 10.000 tones. Ve a ser el 0,6 més o menys del total de les emissions de serveis de Catalunya. Llavors, vam identificar, com et deia, tres vectors principals, que són, un, la mobilitat. Nosaltres utilitzem a la primària aproximadament 100 cotxes per fer visites domiciliàries, per transport de mostres, d'analítiques, etc. Llavors, el segon vector és la climatització dels edificis, que aquí ara t'explicaré el que tu deies de la reducció del gas.
Sí.
I el tercer vector és la gestió dels residus.
Uh-huh. Vale?
Pel que fa a la mobilitat, ja fa un parell d'anys, ben bé, que vam canviar la nostra flota a vehicles sostenibles. Ara mateix, el 96% dels vehicles són sostenibles, o bé híbrids, o bé de gas natural, o bé elèctrics.
Uh-huh.
Aquest 4% remanent és per llocs on no és viable funcionar amb un cotxe d'aquestes característiques. Però amb això hem reduït, amb els milions de quilòmetres que fem a l'any, unes 90 tones anuals només en el transport.
Tenim a més... dir, que heu fet allò, aquest càlcul, allò que comentàveu.
Sí. Sí. Clar, el càlcul és relativament senzill. Quilòmetres, tipus de benzina, emissions per tipus de cotxe, no? Llavors es fa el càlcul. Però més que aquestes 90 tones, que comparat amb les milers de tones que hem parlat abans, és un tema conceptual. O sigui, a data d'avui no podem anar amb vehicles contaminants, no?
Bueno, això és una aposta de creença,
que entre tots hem d'anar agafant, no?, aquests criteris, i com a objectiu estratègic de l'ICS, doncs un va ser aquest.
Uh-huh.
Estem fent ara mateix...
Sí.
Estem fent ara mateix, a mode d'anècdota, proves, vam fer una prova pilot amb un dron pel transport de mostres de sang, en aquest cas del cap de Sant Fost, a l'hospital. Tingues en compte que normalment utilitzem uns 30 vehicles diaris pel transport de mostres a l'hospital. Doncs, bueno, vam fer un assaig amb el dron, que va ser molt espectacular, tenim fotos molt espectaculars, i representa un estalvi de temps, però també d'emissions i de cost. A més, que és un servei, doncs, molt més ràpid, no? Cal dir que la prova pilot va funcionar molt bé i que m'imagino que...
I això, bueno, vol dir que s'implementarà.
Implementant.
Sí?
M'imagino que sí.
Sí? Aquest 2025?
Les dates ja no te les puc dir. ja no depèn de mi.
Molt bé.
Sí, sí.
I llavors seria des de diferents punts allò... No sé, quin és el plantejament?
Sí.
És a dir,
fa
una prova pilot des de Sant Fos a l'hospital. No sé si la idea és que de tots els municipis als quals abasteix l'hospital es pogués...
No tant fer... de tots, sinó d'aquells que tinguin un... Bueno, pues que estan més lluny o que tenen un recorregut més llarg, mm, o que tenen alguna dificultat específica. Sí, sí, sí.
Està bé.
Sí, sí. Bueno, és a nivell anecdòtic, no? Sí, pues estem, sí, ens estem posant...
Les piles.
A nivell capdavanter, més que les piles, no? Perquè les proves aquestes no les... Jo no tinc constància que s'hagi fet a la resta d'Espanya, o sigui que és bastant interessant i innovador.
És a dir, que serem allò un model, potser,
bueno,
a seguir.
És la idea. Sí, sí, sí.
Molt bé.
De fet, també després t'explicaré que tenim sistemes de gestió voluntaris als centres i que som capdavanters a Europa en aquest punt, però bueno, ja te l'explico després.
Molt bé. Dèiem allò, tema de mobilitat,
sí,
no?, que havíeu fet, que des de l'ICS heu fet aquesta inversió en el que és vehicles,
sí,
també
sí,
aquesta prova pilot que ens comentaves,
sí,
dels drons, el tema de climatització, que a més, ara tenim manobres, no?, al centre d'atenció primària Planellador. Hi ha una de les qüestions que es destacava és precisament l'actuació que es faria en la climatització i ventilació,
sí,
del centre.
Sí, sí, sí. T'explicaré primer la Generalitat i després entrem amb el cas de Planellador. Pel que fa als edificis, que nosaltres hem d'escalfar a l'hivern i refredar a l'estiu per tenir una temperatura de confort. Això implica tenir equips funcionant, cremant, normalment són de gas natural. Bueno, cremant gas, consumim energia, aquesta energia sovint sense escapa pels tancaments i de vegades pues no es té control de què està passant, no? Llavors, ja des de fa un parell d'anys, potser més, estem amb la idea d'eliminar el gas natural, com tu deies, passar tota la instal·lació que sigui elèctrica, ja sigui amb bombes de calor o amb escalfadors instantanis, que és un element que es col·loca sota l'aixeta amb un consum elèctric elevat però molt puntual, que és molt més sostenible que tenir tota la instal·lació del centre amb totes les canonades amb aigua calenta, perquè quan tu obris l'aixeta surti calenta. Aquest és el primer canvi. Aquesta substitució de gas natural a elèctric va associada a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als cobertes. A tots, nosaltres portem uns 112 centres, centres consultoris locals i CAPs, que no siguin municipals, et diria que 80 i pico, o 80 pot ser. Doncs a tots els que tenen coberta plana i que és tècnicament viable posar plaques, les hem posat. Falta encara en una tercera fase, no sé dir-te el número, però ja és residual. Ara tenim 45 centres amb plaques solars, que són energia que ens està aportant i que nosaltres deixem de comprar a la xarxa, diguéssim. Mm-hmm. Vale? Clar, això ha estat, juntament amb el tema de la mobilitat, un objectiu estratègic de primer ordre de l'ICS. És un esforç important de la Generalitat fer aquest canvi. Per altra banda, reverteix en que estàs pagant menys per l'electricitat perquè consumeixes menys.
Clar, de fet, aquí, a Mollet del Vallès, tenim l'Ajuntament que té diferents edificis municipals que tenen placa solar, el propi Ajuntament, a l'hospital, també referent amb més de 300 plaques, si no recordo malament. En el sostre. No sé si els dos centres d'atenció primària d'aquí de Mollet, com els tenim, formarien part de...
Sí. Camp sí. Antiquet té aproximadament 50 quilowatts de potència nominal instal·lada, que és tota la coberta. I Plana Lladó està en obres, com tu deies. A Plana Lladó s'està executant un programa PIREP amb fons europeus, Next Generation, 2,6 milions, que l'objectiu és reduir un 30% el consum energètic del centre. Aquí no hi ha ara mateix plaques, es posaran en el futur, perquè el que s'està fent és... Bueno, l'actuació concreta de planellador...
De fet, crec que la façana i el sostre s'han de fer actuacions.
Ara mateix estan en el sostre, sí. De fet, el sostre, amb aquest episodi de pluges, s'ha fet evident que li calia una renovació. Llavors, les actuacions són, bàsicament, canviar els sistemes de gas, com deien, per sistemes elèctrics, amb bombes de calor i escalfadors instantanis, millorar els tancaments de carpinteria exterior, perquè tota l'escalfor que generem sense escapa, i millorar la coberta. Millorar la coberta a nivell energètic, però també a nivell general, perquè estava ja que ja li tocava renovar. Llavors, quan renovem la coberta, molt possiblement, si tècnicament la coberta ho permet, s'instal·laran les plaques solars.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Estàvem amb el tema de climatització, seria un dels pilars, no? Hem dit mobilitat, climatització...
Sí, et deia que en general tots els centres el que fem és primer passar de gas a electricitat, després l'electricitat produir-la nosaltres amb plaques solars, i tota aquella que no podem produir perquè en aquell moment pues, tenim més consum que del que generem, la comprem. Llavors, aquesta compra, des de ja fa 2 anys, es fa certificada ecològica, amb la qual és emissions de CO2 zero. Clar, amb això hem reduït pràcticament 3.800 tones anuals d'emissions de CO2. Aquí està l'estalvi real, no? Que tota l'energia que comprem és sostenible, és ecològica.
Mm-hmm.
Després, un altre aspecte important és que, clar, ara estem produint sosteniblement, estem escalfant els edificis, però sense escapar la calor. Llavors, hem de millorar els tancaments.
Uh-huh.
Estem ara també en diferents centres.
Clar, que estem parlant de la calor, però quan arribi la calor el que genera...
Efectivament.
No?
Efectivament. Serà... Hem d'escalfar o de refredar.
Exacte.
Hem d'atemperar els centres, però hem de mantenir la temperatura que generem, que ens costa energia, genera que no se'ns escapi. Llavors estem també millorant els tancaments. I com ho fem això? Doncs tenim un programa que es diu... Bueno, un software molt concret que es diu BMS, Building Management... Building Management System.
System, sí.
Que bàsicament ens diu a temps real el que està passant als edificis. Ens diu pues, si un edifici està consumint massa, està generant massa...
Si hi ha una fuita...
Si hi ha una fuita, efectivament. I això ens permet agafar i definir estratègies i actuar. Ara ho tenim implantat als 45 centres on tenim les plaques solars, que no és poc, i la idea és que estigui al 100% quan abans millor. I per acabar de donar el segell de qualitat a tot això, estem en ple... procediment d'implantació d'una ISO, la ISO 50001, que és la ISO d'eficiència energètica.
Que són aquests certificats de qualitat, no?
Efectivament, efectivament. Llavors, amb tota aquesta bateria de mesures estem intentant atacar el vector potser més important, que és el de la climatització dels edificis.
I després ens quedaria la putada de la gestió de residus, que serà el tema, no?, de no generar un excés de residus. De fet, ara el ciutadà també ja ho veu, no? Allò, moltes
sí,
coses les
més.
Fem allò amb l'aplicació, no?, de la meva salut, és a dir, que les receptes també, tot...
Sí, tot va encaminat en la disminució de residus, des del paper, com tu deies, les recetes en paper ja en principi no es donen pràcticament. Bueno, fent l'anàlisi aquest de reducció de gasos, ens vam adonar, lògicament és així, però ho havíem de verificar, que tot residu no segregat correctament grava moltíssim. És a dir, el paper, si tu el separes i va a fer pasta de paper i va al procés de reciclat, etc., té unes emissions relativament reduïdes perquè aquesta matèria primera es torna a utilitzar. Per contra, el residu rebuig, que està tot barrejat, va directament o a incinerar o a abocador. I això genera unes emissions altíssimes. Altíssimes, però de l'ordre de que és el tercer vector, comparat amb la mobilitat i amb la climatització. Llavors, el que estem fent... Bueno, fem dues actuacions, bàsicament. Una formació constant als centres per educar no, la paraula educar potser no és la correcta, recordar als nostres professionals els residus sanitaris que generem, com els hem de segregar i separar per reduir al mínim la producció de rebuts. I per una altra banda, tenim un sistema de gestió ambiental voluntari que es diu EMAS, que és el que deia abans.
Sí, jo havia trobat allò referències.
Sí, el sistema EMAS és un sistema... Potser és més coneguda la ISO 14000. Doncs el sistema EMAS va una miqueta més enllà de la ISO 14000. És un sistema voluntari que el que persegueix és reduir la producció de residus del centre i minimitzar el consum de recursos. Amb la qual cosa l'objectiu general és minimitzar l'impacte de la nostra activitat a l'entorn. Uh-huh. Ara mateix tenim a la zona metropolitana nord 42, aquest any hem incorporat 345 centres EMAS, a Catalunya tenim 200. S'ha de dir que a nivell europeu som l'empresa capdavantera en aquest aspecte, perquè som l'empresa que tenim més centres EMAS adherits al sistema.
De fet, el Nacho, quan explicava el tema de la gestió de residus, deia, clar, és que si no es genera una contaminació, no? Si no es fa una bona segregació, a banda d'això, és que té un cost molt important. Això segurament també el ciutadà ho ha vist aquest any, que el rebut de les escombraries, sí, no?, de la recollida de residus s'ha incrementat notablement perquè s'ha de complir amb una normativa europea, i el missatge que sempre se'ns diu és, si reciclem bé, segurament aquest cost serà menor.
Correcte, no? Correcte. El cost econòmic i ambiental és caríssim. S'ha de dir que la taxa de residus està d'alguna manera dissenyada per castigar, per penalitzar aquell centre productor que no segrega els residus bé. És a dir, no paguem el mateix per la gestió de residu de paper que orgànic que envasos que pel rebuig. El rebuig ens grava moltíssim. Llavors, una bona estratègia a nivell empresarial, i entenc que també segurament a nivell domèstic, és mirar de reduir al màxim el número de bosses o de quilos anuals que generem de rebuig per mirar de traspassar-lo a la resta de fraccions. D'aquesta manera, el rebuig que rebran les empreses serà menor.
De fet, en Nacho Barandalla, tècnic de Medi Ambient de l'àmbit de l'atenció primària metropolitana nord, en començar ens ha dit bé, és que hem de reduir la petjada que deixem anar al medi ambient. Nosaltres sí que hem trobat allò, una infografia de l'Institut Català de la Salut, que ens diu la política ambiental de l'Institut Català de la Salut, cuidem les persones, perquè de fet totes aquestes mesures, per això ho estem explicant en el dia d'avui, no és només allò de dir, tenim cura del medi ambient, sinó hem començat, no?, la conversa dient, tenim cura del medi ambient perquè tenim cura del nostre futur i en especial de les noves generacions, no?
Clar, tot això és un servei, ja no és una més a més del servei que hem de donar, sinó que jo crec que a data d'avui, en el segle XXI, totes les actuacions, totes les activitats econòmiques han d'anar de la mà de la gestió ambiental. En el cas dels centres sanitaris cara als usuaris, home, doncs és un valor, una qualitat afegida, el poder anar a un centre i que sigui un centre certificat EMAS amb la rellevància europea que això té. Tu arribes a un centre i veus els contenidors de cada fracció ben rotulats, ben identificats, perquè veus que el CAP se segrega igual que tu segregues a casa, no podem ser menys, però després la nostra activitat a la part de dins, on els usuaris no veuen el que està passant, està absolutament potenciada i empoderada i encaminada per fer aquesta segregació.
De fet, Alna ja ha dit, no es tracta d'educar, sinó de recordar.
Sí, sí.
No? No sé de quina manera la ciutadania també pot participar d'aquesta aposta, no?, de l'Institut Català de la Salut pel tema de la sostenibilitat. També allò amb aquests contenidors, que siguem allò també conscients.
Sí, sí. Clar, nosaltres tenim la part, com deia, que veieu, i la part dels usuaris i la part oculta dels professionals. A les dues parts tenim ben identificats els diferents residus que hem de segregar, amb els ròtols, amb la política ambiental que tu deies allà a la entrada, identificant pues, el que fem a l'ICS, les nostres prioritats a nivell de sostenibilitat, i els usuaris això ho veuen i participen, en el sentit de que, bueno, pues que quan vagin amb el nen a pediatria, el tetrabric del suc, el llenci no en toca i ho podem fer. Bueno, pues és un servei que donem, no? Que si tu a casa estàs separant correctament, a mi realment em dol quan arribo a un lloc i veig que no s'està fent cap segregació de residus. Pues bueno, pues llences el tetrabric al rebuig, però no hauria de ser així.
Uh-huh. Nacho, per finalitzar, objectiu? Teniu allò marcat un objectiu, allò de dir a 2025-2026 hem d'arribar a...
Això em poses en un compromís, però t'ho diré informalment.
Sí, estem en antena, eh?
No passa res. A nivell tècnic estem fent un disseny per mirar de reduir entre el 30 i el 40% d'emissions de CO2 als CAPs per a la nostra activitat interna d'aquí 3-4 anys. Però t'ho dic a nivell tècnic perquè això ha d'anar acompanyat també d'un aspecte pressupostari. No oblidem que tot això són inversions. Però la idea de la metropolitana nostra i del Departament d'Infraestructures és aquesta. Reduir al màxim tot el que puguem d'aquí 3-4 anys.
La ciutadania que sàpiga que precisament els centres d'atenció primària són també refugi climàtic, no? I per tant,
correcte,
que es facin aquestes inversions és important pel medi ambient, també per nosaltres, no?
Sí.
Com dèiem allò, també cuidem les persones i sí, que sí, doncs, siguem conscients d'aquesta aposta que s'està fent des de l'Institut Català de la Salut. Parlàvem allò del tema de la mobilitat, ara gairebé allò no arriba al 100%, però pràcticament allò dels vehicles, no?, híbrids elèctrics o per gas, la climatització que s'està fent, no?, amb la implementació també de plaques solars, i la gestió de residus, que és tan important, que si la fem a casa, doncs que també a l'hora d'anar a un centre d'atenció primària, els professionals ja ho faran, però nosaltres també podem col·laborar.
Sí, 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 així és. Jo crec que a nivell del resum el que voldria fer veure és que a nivell conceptual tots hem de canviar en pro d'un món més sostenible, des de l'usuari a casa, el nen a l'escola o la gran empresa pública en la seva gestió. És un tema que hem d'anar canviant el concepte.
De canviar el xip.
Sí, sí,
Nacho,
sí.
Barandalla, moltíssimes gràcies. Fins una propera. Anirem
moltes
fent
gràcies.
Seguiment d'aquestes implementacions.
Perfecte.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Gràcies, que vagi molt bé.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Anybody want to take it?
it anymore.
¿Sabías que...?
El cafè, una de les begudes més populars del món, té una història fascinant i curiositats úniques. Sabies que el seu descobriment està vinculat a les cabres? Segons una llegenda etíop, un pastor anomenat Kaldi va notar que les seves cabres es tornaven extremadament enèrgiques després de menjar els fruits vermells d'un arbust. Intrigat, Kaldi va provar les baies i va experimentar un augment d'energia similar. Aquest arbust va resultar ser la planta del cafè. Una altra curiositat és que el cafè és la segona mercaderia més comercialitzada al món, només per darrere del petroli. Es produeixen al voltant de 10 milions de tones l'any i el Brasil és el major productor. A més, hi ha un tipus de cafè conegut com a Kopi Luwak, i és famós i car perquè els grans són digerits i excretats per civetes abans de ser processats. Però per què el cafè ens desperta? Doncs perquè conté cafeïna, un estimulant natural que bloqueja els receptors d'adenosina al cervell, ajudant-nos a sentir-nos menys cansats i més alerta. Curiosament, la paraula cafè prové del terme àrab qahwa, que originalment es referia a un tipus de vi. Avui dia, milions de persones gaudeixen d'aquesta beguda com a part essencial de la rutina diària.
T'he trobat a faltar tot i no dir-te res. Han pesat més els remordiments. M'he callat d'amagades, però sé que m'agrades. I sóc ben conscient que m'he boicotejat amb excuses que he posat. Cada cop que m'escrivies un dilema dins del cap. I si vols que et digui què m'ha passat, et diré des del cor la veritat. M'embruixes aquest mig somriure que dibuixes, les galtes vermelles com maduixes. I si aguantes la mirada, ja la tenim jugada altre cop. M'embruixes aquest mig somriure que dibuixes, les galtes vermelles com maduixes. I si aguantes la mirada, ja la tenim jugada altre cop. Que no surti d'aquí, però he estat tot el matí buscant una raó per no creure'm aquest destí. Si això va de flor,
fluir. La posa al meu veí i truca a la porta per buscar-me a mi. I m'he boicotejat amb excuses que he posat.
Donem pas a l'actualitat esportiva, ho fem tots els dilluns de la mà del nostre company, en Joel Gascón. Bon dia, Joel, de nou.
Bon dia.
I avui crec que parlarem d'escacs per començar, no?
Doncs sí, perquè la setmana passada ja finalitzaven doncs, el que era la Lliga i ara volem parlar doncs, amb en Ramon Caro, que és el seu president, per fer-ne una miqueta de balanç. Aquí saludem. Molt bon dia, Ramon.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Amb tu volíem parlar per fer, com bé deia, doncs, aquest balanç de temporada, disputant doncs, aquesta fase pel títol, que va començar molt bé, no? Guanyant 6-4 amb el Sant Andreu, però podíem dir que després, amb les darreres 3 jornades, és on us es va escapar doncs, aquesta lluita pel títol, no? Que hagués pogut estar més apretat en els últims partits. Explica'ns una miqueta tot i això, quina és la valoració que en fas d'aquesta temporada.
Jo ara faré com els polítics, que sempre que els pregunten alguna cosa, tot, encara que sigui un punyetero desastre, i sempre, no, tot és positiu. No, jo seré molt sincer. A veure, com tu molt bé dius, la jornada contra el Sant Andreu va ser molt bona, vam guanyar, i contra el Sabadell se'ns va escapar per mig punt al maig, és a dir, mig punt. De fet, vam perdre per sigui mig a 4.5, però realment hi havia una partida que la teníem totalment guanyada i, bueno, pel tema del temps, els estrès de temps, doncs el nostre jugador va aconseguir empatar només i aquest empat va fer que el Sabadell doncs, guanyés el maig. I la setmana següent va passar una cosa que passa a qualsevol esport i és que contra un rival teòricament més fluix vam tenir un daltabaix terrible, a Olot, vam perdre i també és veritat que el Sabadell va guanyar i ja era campió matemàtic a falta d'una jornada. Llavors, la darrera jornada és enganyosa perquè contra el Barberà no vam anar amb un equip nosaltres titular. O sigui, vam perdre l'última jornada, però ja no ens hi jugaven gaire. I sí, quedar segon estava bé, però no teníem moltes opcions de portar tots els jugadors titulars i tal. I, bueno, es va perdre. Quedar quart de 18 equips no és gens dolent, francament, és un resultat. Pues, un quart lloc a la Lliga de 18 pues, està molt bé. També és cert que, com tu molt bé dius, partint d'una situació en la qual hem anat líders durant 6 jornades, doncs, home, sap greu. Però el balanç és francament positiu i, sobretot, com ara espero que comentem breument, pel resultat dels equips filials. Davant tots líders, a dia d'avui, encara, de les finals de Catalunya.
Ara això ho comentarem, ens ho deixem una miqueta per les següents preguntes, però també t'anava a comentar que al final doncs estàveu pendents i ho havíem comentat, no, amb el tema que el Platja d'Aro us podria haver ajudat una miqueta més en el que hagués sigut aquesta classificació, però al final doncs, no va fer la seva feina, podríem dir, contra el Colón Sabadell o contra el Barberà, que fins i tot encara us hagués permès doncs, aquest entrebanc que vareu tenir potser contra l'Olot, que encara hi haguessin hagut opcions, no?
Totalment, molt ben dit. Sí, el Platja d'Aro és un equip una mica peculiar, és una població, ja ho sabem tots, no? Petita de la Costa Brava, que sí que multiplica per una barbaritat, no? Els habitants a l'estiu, i que no té molts jugadors, amb el qual és un equip absolutament Frankenstein, és a dir, són jugadors contractats, la majoria de Rússia o d'origen rus, i si no estan disponibles, com va ser el cas, doncs el Platja d'Aro va amb un equip, diríem que, vaig a dir-ho d'una manera elegant, no? Al límit de lo raonable per aquesta competició, no? Llavors van amb un equip molt fluix i encara que no hi ha res escrit a la vida ni als escacs, però ja abans de començar ja saps que aquell equip no pot guanyar l'altre. Matemàticament és molt difícil, no? Molt difícil. Llavors, això sí ha condicionat la competició una mica, francament, perquè si el Barberà o el Sabadell s'haguessin trobat amb un Platja d'Aro dur, fort, competitiu, no haguessin, potser no haguessin passat amb tanta facilitat i amb un desempat tan bo, no?
En aquest cas, tot i així, el que deies, no? Satisfacció per cada quarts, no crec que amb els mateixos punts que també que el tercer classificat, perquè després veient també doncs, els equips que baixen, no? Que crec que han estat quatre, si no m'erro, al final doncs, han baixat també alguns equips doncs, històrics i que al final doncs, que és una competició que no és difícil i que potser l'objectiu, si més no, era quedar això doncs, en aquesta part alta, per molt que sempre, el que deies, no? El fet de venir al líder sempre doncs, queda una miqueta doncs, el coquet aquest de què hagués passat si potser s'hagués guanyat el partit aquest que deies contra el Colón.
Sí, sí, totalment. És una competició molt exigent, com tu molt bé dius. Aquest any ha estat probablement l'any més igualat i amb una dificultat més gran, tot i que el Sabadell sembla, sobre el paper, sembla que amb 9 de 9 ha sigut un dominador.
Ens hem quedat sense en Ramon Caro. S'ha tallat allò la comunicació, intentem de recuperar-la. Estàvem allò conversant a l'entorn de la situació en què ha quedat l'equip, allò no, que comentava en Joel, allò que en quarta possessió d'aquesta competició, tenint en compte que també hi ha hagut allò quatre equips que crec que estava comentant, no, Joel, que han baixat, doncs no era un mal resultat. A veure
sí,
si és possible.
Sí, aviam si es pot acabar de comentar que s'havia quedat doncs, parlant del Colón Sabadell, que deia que a priori doncs, semblava que hagués sigut el gran rival guanyant aquest 9 de 9, però ara ens ha de comentar doncs, el per què doncs, comentava el Ramon que potser tampoc ho era tant i ho veia tot doncs, més igualat com ha anat aquesta temporada. Si més no, val a dir que recordem que aquest any doncs, es feia un grup de descens i dos grups de descens. Per tant, doncs, els dos primers de cada grup que pujaven en aquest grup de descens i per tant doncs, només havien de jugar aquests quatre partits, era aquesta darrera fase, el primer el van guanyar, per tant doncs, arribaven a falta de tres partits amb moltes opcions d'aquest títol, però si més no doncs, contra el Colón Sabadell van perdre i després doncs, també doncs, van acabar perdent també contra l'Olot i el Barberà. Però Ramon, que ja tenim aquí, que s'havia tallat la trucada, comentaves que això, que el Sabadell havia fet aquest 9 de 9, però que potser ho veies tot més igualat del que podia semblar, no?
Sí, totalment. Sembla, mira, hi ha un detall que molt ben vist, hi ha un detall que és molt significatiu, no? Si perdem les tres darreres partides, nosaltres, els tres darrers matxos, quedem quarts, imagina't si anàvem bé. Si, és com si un equip a qualsevol esport diu, he perdut les tres darreres i quedo quart. És perquè són punts acumulatius. Anàvem superbé. I sí, el Sabadell amb nosaltres, que podia haver estat un match a cara o creu, d'empatar, de guanyar nosaltres, vull dir, per la mínima, en qualsevol cas, haguéssim guanyat nosaltres per més de 5 i mig a 4 i mig, però realment va ser un dia de mala sort. El dia de l'Olot és un d'aquells dies incomprensibles, vam perdre els primers 5 taulers, els vam perdre, una cosa inaudita, i va quedar amb el Sant Andreu, vam guanyar els 4 primers, i sí, la Lliga doncs, ens deixa un regust positiu, perquè hem competit, hem fet una molt bona campanya, i ara ajustar coses de cara a l'any vinent i veure qui juga, qui no juga l'any vinent, si entra algun fitxatge nou, i bé, a continuar competint al màxim nivell, que ja portem així 11 anys, no?
I això t'anava a comentar, de cara a l'any vinent voleu mantenir el mateix objectiu d'estar en aquesta part alta, tot dependrà de l'equip que es faci, o si més no ara voleu deixar també uns dies de descans per rumiar-ho?
Bueno, ara sobre la temporada de descans, també hi ha un tema que s'ha de tenir en compte, i és que acaba el mandat d'aquesta junta directiva als 4 anys, el meu mandat, i s'ha de veure què passa al club, no? Si hi ha noves candidatures, si hi ha una renovació o no, i si jo, no és la meva voluntat, però si he de continuar ja només serà amb una condició, que és preparar un relleu, ja que jo acabo de fer 58 anys el divendres i ja porto molts anys i hauria d'haver un relleu al club, i això també evidentment condiciona l'estratègia de l'equip, no? És a dir, jo no puc decidir què serà l'any que ve si no sóc president, i si ho sóc, doncs m'agradaria fer-ho comptant evidentment amb la hipotètica nova junta, no?
I quan tindrien lloc aquestes possibles eleccions a nou president?
Han de ser entre... Hauríem de mirar estatuts, però abril o primers de maig. O sigui, ja ha de ser en un mes o més i mig.
Sí, més no, com comentaves, no, per almenys que si hi hagués una persona nova, doncs tingués temps per decidir, no, i que no l'enganxés, doncs, a gairebé, doncs, començant una nova temporada. Però abans de comentar, doncs, més coses, el que volíem dir també, doncs, al principi, que has fet referència a com estan els altres equips, no, perquè imagino que, doncs, que, doncs, els equips B i C, etcètera, doncs, estan en un molt bon moment de la temporada, on s'ha de decidir tot ara aquestes setmanes.
Bueno, doncs, tots els equips, tant el B, que és a categoria preferent, és a dir, a Catalunya hi ha divisió d'honor, primera divisió nacional, segona divisió nacional, i després la preferent, és a dir, la quarta, és a dir, primera provincial, segona i tercera, hi ha 7 categories, no? Doncs el nostre B acaba d'ascendir ja matemàticament, perquè va guanyar 9 de 9 la Lliga regular, i ja és equip de segona divisió, és a dir, està a només 2 categories de la divisió d'honor, i el B ara està jugant amb els 7 millors equips de tota Catalunya, 4 de Barcelona, un de Girona, un de Lleida, un de Tarragona, és eliminatori, i el que acabi quedant serà el campió absolut de Catalunya de la categoria preferent. És a dir, podem tenir un Mollet campió, però no podem tenir un Mollet campió, podem tenir un altre Mollet campió, que és el Mollet C, a segona provincial, que també està disputant les finals de Catalunya per haver guanyat el seu grup i ascendir a primera provincial. I també podem tenir un altre Mollet campió, que el composa majoritàriament nens, del club, que també a tercera provincial, a la categoria més baixa, també ha guanyat tots els matxos, i ara aquest fin de setmana s'ha disputat la primera eliminatòria i tots tres equips han guanyat.
Per tant, estem parlant de que hi ha hagut al moment aquests tres ascensos?
Sí, 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 tres ascensos, ja confirmats. Tres ascensos, tots campions de grup, i ara estem lluitant. El Mollet B es va desplaçar a Lleida capital a jugar contra el Pardinyes, o sigui, el millor equip de la província de Lleida de preferent, i ara vam guanyar 2-8, una mica contundent, i vam tornar amb la victòria. El Mollet C, amb el qual jugo jo, vam anar a Calonge i Sant Antoni, i vam guanyar el campió de la província de Girona, que és el Calonge, i vam guanyar 1-5, també contundent. I el Mollet D va anar a l'Ateneu Barcelonès, al local històric de del carrer Canut, del costat de les Rambles, i va guanyar 1-3, i també passen a la següent fase, que sorteja demà.
Doncs, si més no, doncs, aquesta gran temporada que al final també demostra que hi ha aquesta base i que vagin també, doncs, alguns creixent o d'altres no tant, no? Doncs, per poder, doncs, jugar també, qui sap, amb aquest primer equip. Ramon, estarem pendents, doncs, també d'aquestes futures eleccions, si n'hi ha, o si continues, doncs, mal et pes, entre cometes, doncs, buscant un nou relleu, i per tant també estarem pendents aquí a Ràdio Mollet, i qualsevol cosa, doncs, ens ho aneu comunicant.
Moltíssimes gràcies per el seguiment que feu sempre, i que tingueu bona setmana.
Igualment.
Que vagi molt bé, Ramon. Adéu-siau i gràcies.
Adéu, Ramon. Estava pensant també de preguntar allò de l'Ezequiel Martín, memòria l'Ezequiel Martín, acostuma a ser allò pel mes de juny, a veure si és en Ramon encara com a president, si ha estat reelegit o tenim una altra persona. Anem a comentar la resta de resultats, no?, de futbol, bàsquet...
Doncs sí, tenim gairebé 8 minutets per comentar-ho, i comencem amb el futbol. El club de futbol Mollet Unió Esportiva s'ha imposat al Roses per 2-0 amb dos gols de Maxi Pellejero en els primers 17 minuts. Amb aquest resultat, l'equip molletà puja a la desena posició i s'allunya 4 punts per sobre del descens, si més no, una mica de respir. Ho dèiem també la setmana passada, que quan es va un camp dels primers classificats i s'empata camp contrari, sempre diem, s'ha de fer bo després si es guanya, doncs, a casa, i s'aconsegueixen els 3 punts. Doncs així ha estat amb el Roses, i que per tant, doncs, ara una miqueta, doncs, amb aquest marge d'un partit i mig gairebé per sobre del descens. A segona catalana, bon resultat també per la Molletense, que guanyava per 2-3 al camp del Cirera. L'equip és 6è classificat i està tan sols a un punt de les places del play-off d'ascens, per tant, confiança per afrontar aquests darrers partits de la temporada. I a quarta catalana, victòria de la Lourdes per 2-0 davant el Santa Eulàlia de Ronçana, i ara mateix els molletans són 5è classificats i ocupen plaça de play-off d'ascens. Per tant, doncs, podríem dir que a segona i a quarta catalana, doncs, bones notícies pels equips molletans, i també, com dèiem, doncs, el primer equip del club de futbol Mollet a primera catalana, que també, després d'aquesta victòria.
Seria en futbol. Aquest cap de setmana ha estat positiu, podríem dir-ne.
En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet va descansar aquest passat cap de setmana, si més no ha sigut un dels pocs partits d'aquest cap de setmana que s'han ajornat, perquè s'estava disputant, doncs, la Copa d'Espanya de futbol a sala, i l'Ernesto no hi falla mai i sempre hi va amb un grup d'amics, i perquè finalment és com una festa, no?, del futbol a sala, i sempre que mira miren, no és el primer cop que passa, intenten ajornar el partit i fer-ho en un altre moment de la temporada per poder-hi anar, i normalment els equips contraris doncs diuen que sí, perquè és per un motiu, en aquest cas de futbol sala, per veure doncs els equips grans jugar aquesta competició. Per tant, doncs veurem quan disputen aquest partit, que era contra el Caldes. I d'altra banda, dic que en bàsquet, victòria del DM Grup Mollet per continuar primer classificat del grup CB de tercera. Ho feia a la pista del Quarte de Huerva per 70-86. Els de Josep Maria Marçara són primers classificats per una victòria per sobre del rival, el Castelldefels, quan resten 4 partits per finalitzar la Lliga. Val a dir que hauran de jugar contra el rival aquesta pista, sí, contrària, contra el Castelldefels. Crec que d'aquí 2 jornades veurem doncs aquest partit, que serà importantíssim, perquè de moment estan una victòria per sobre, que interessaria que fins i tot en perdessin el rival un altre per tu poder-te permetre el luxe de no guanyar contra el Castelldefels, però l'objectiu és això, és guanyar-ho tot i anar directament a la fase del play-off descens, que si no, si quedessin segons classificats, haurien de jugar una prèvia, una eliminatòria prèvia. Mm-hmm. Veurem.
Esperem allò que els seguidors allò a Castelldefels es desplacin, eh? Mm-hmm. Perquè quan no es juga allò quan es juga en camp contrari, l'afició sempre es diu que és un altre jugador.
Mm-hmm. Resten 4 partits per finalitzar la Lliga, el tercer classificat està 2 victòries, per tant haurien de perdre mínim 2 partits al Mollet per no acabar ni classificant-se per aquest fase prèvia. Per tant, ho tenen bé, i el que és bo és això, que ells estiguin al davant. A sobre estan jugant també normalment, també coincidències, ells primer al partit i després el Castelldefels segons, que això sempre hi ha una mica de pressió, saps? I ahir quan ho vèiem dèiem, aviam si el Castelldefels, sabent que ja estàs 2 partits per sota, doncs podrien acabar perdent, però de moment també estan aguantant bé aquest frec a frec. I a primera categoria masculina, victòria de mèrit de Sant Gervasi davant un rival directe, la lluita per l'ascens, els Escolapis de Sarrià. L'equip va guanyar a pista contrària per 61-68 i els han avançat, i ara són segons classificats a una victòria del primer, que veurem també doncs estarà emocionant, però com bé deia aquí és molt difícil perquè només puja el primer, no hi ha aquesta possibilitat d'una fase d'ascens, per tant han de quedar primers classificats, necessiten un entrebanc del primer i ells guanyar. I a nivell femení, l'equip de Supercopa del Sant Gervasi s'ha vist superar pel càmping Beanyà-Roser per 59-54, i no m'ha donat temps a acabar-ho de mirar, però jo no sé si serà en aquesta jornada o la propera, que podríem dir que matemàticament...
Ja no tindrien opcions.
No, perquè m'he acabat de mirar el reglament de si eren els últims 5 i baixaven o 4, perquè crec que si eren els últims, ni que fos els últims 4, estaven potser a 5 victòries amb aquests 5 partits que resten de marge, i per tant hauria de mirar el gol a veraix, el bàsquet a veraix, millor dit, d'aquests equips, per aviam si hi hauria alguna remota opció, però ho tenen molt malament,
complicat.
Ho acabarem de mirar, però igualment, si no és matemàtic, costaria molt i haurien de fer guanyar les mateixes victòries que amb tota la lliga que porten. I ara finalment doncs passant a hoquei, victòria de l'equip masculí de segona catalana per 8-5 davant el Vigues i Riells. L'equip és segon classificat a 3 punts del líder, el Mataró. Vam parlar amb ells i van perdre el camp de l'Olesa, un cop havien passat el Mataró, i ara el Mataró els ha tornat a passar perquè aquest cap de setmana han guanyat tots dos equips. I a nivell femení, a primera catalana, l'equip mulletà no està gaire bé i ara aquest cap de setmana perdia per 0-4 davant el Palau. Esperem que no s'adormin en aquest tram final de temporada i que no hagin de patir per baixar de categoria, si més no estaven a una zona mitja.
Molt bé, doncs Joel, ens quedem allò amb aquest resum dels resultats de la jornada esportiva del cap de setmana. Com sempre, gràcies
que
per tota aquesta
bé.
Informació. Igualment, nosaltres ara fem una petita pausa, petita, tornem de seguida, perquè tenim a l'Enfoca't, l'espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que dedicarem a parlar de les formacions que hi haurà en el Mollet Hub en aquest segon trimestre de 2025. Well, I kicked around a lot since high school. I worked a lot of nowhere gigs, from keyboard man and boss the crew in the big rigs. Now I've come back home to plan my next move from the comfort of my Aunt Faye's couch. When I see my little cousin Janine walk in, well, all I could say was, how cute. Honey, how you've grown.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern prepara una rebaixa de l'IRPF per als treballadors que guanyen menys de 33.000 euros anuals, centrada en el tram autonòmic de l'impost. Aquesta mesura ja es va proposar en l'anterior mandat d'Aragonès, però no va tirar endavant perquè el Parlament va rebutjar els pressupostos del 2024. Recentment, el govern i els comuns han pactat altres mesures fiscals, com ara l'augment de la taxa turística i de l'impost de transmissions patrimonials per als grans tenidors. I els casos de tuberculosi augmenten a Catalunya, que lidera la taxa d'infeccions a l'Estat amb 12,3 casos per cada 100.000 habitants al 2023. L'incompliment del tractament facilita la transmissió, especialment en col·lectius vulnerables. La tuberculosi és la malaltia infecciosa més mortal del món i els experts demanen reforçar la detecció i el seguiment dels tractaments. Els símptomes principals són tos persistent, també febre lleu i també la pèrdua de pes. Avui és el Dia Internacional de la Tuberculosi. I els pantans de les conques internes ja són al nivell més alt dels últims 3 anys. Les reserves dels embassaments, que abasteixen a més de 6 milions de persones a Catalunya, superen el 56%, afavorits en bona part per un març especialment plujós. I han ajudat força els patacs d'aigua que han caigut en les darreres hores, acompanyats també en molts casos d'episodis de calamarsa i pedra, comarques com ara el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, a Osona i també a la Garrotxa. Tot plegat també dona un respir als pagesos i ramaders que ja albiren també la possibilitat de collites similars a les d'abans de la sequera. I els trens d'alta velocitat del corredor Barcelona-Girona frontera francesa han començat a circular per l'interior de la futura estació de la Sagrera després de 7 mesos de proves. Adif ha posat en servei 3 vies d'ample estàndard i 4 vies a la zona de tractament tècnic de trens per descongestionar l'estació de Sants. Tot i aquest avenç, l'estació de la Sagrera encara no està oberta per als viatges. I els Mossos d'Esquadra detenen a l'Eixample de Barcelona una dona per intentar estafar 600.000 euros en criptomonedes a una parella estrangera. La dona va intentar substituir el dispositiu de la transacció per apropiar-se dels bitcoins i també va intentar robar un mòbil del valor. En el moment de la detenció es va comprovar que tenia dues ordres judicials de recerca i detenció, així com també una ordre europea de detenció a Alemanya. I en esports, derrota polèmica del Barça contra el Real Madrid. Les blaugranes han caigut 1-3 davant del Real Madrid i així queda ara el líder amb 4 punts més que les blanques i el Goleberatge a favor. I pel que fa al temps, el dia comença amb núvols, sobretot més densos a l'oest i al prelitoral sud. A partir del migdia sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i al prelitoral, on aquí de fet s'espera algun ruixat.
Notícies en xarxa.
La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
Dissetè cicle de cinema cubà amb la projecció de la pel·lícula ¿Dónde están los girasoles? Pel·lícula que relata la història de vida de joves cubans que han decidit formar part de la construcció del seu país, vencent adversitats i les circumstàncies que cadascú va travessar. Dissabte 29 de març, a 6:45 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta.
Fora Stock 2025. Al final de cada temporada, els establiments del centre de la ciutat treuen els productes al carrer i els ofereixen rebaixats a l'abast dels clients. La venda d'estoc s'acompanya amb activitats festives i animació al carrer. El Fora Stock 2025 tindrà lloc el dissabte 29 de març de 10 del matí a 8 de la tarda a la Rambla Fiveller, Rambla Balmes, Plaça Catalunya i carrer Barcelona.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Avui en l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, com us hem anat anunciant, us volem parlar de les formacions que oferiran en aquest segon trimestre de 2025. I d'un-hi-do, vull dir que ja podeu prendre nota o, si més no, després allò recuperar el podcast d'aquest apartat del Posa't les piles per refrescar la memòria de tot el que ens ve avui a explicar l'Esther Ramos, que és la representant de l'equip d'Enfo que tenim avui aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Dèiem allò que, d'un-hi-do, la quantitat d'oferta que teniu, em deies, quants tallers?
Mira, tenim 53 tallers en total. Són 46 presencials, 7 online, perquè mantenim una mica les dues vessants, però sí, anem carregats i carregades de propostes que esperem que ajudin als nous emprenedors i a la gent que ja té un negoci, que també pot gaudir d'aquesta formació.
Clar, anem a parlar jo de les propostes de l'oferta de tallers, no?, que es faran des del Mollet Hub, i estaven comentant amb l'Esther que sovint les persones tenen la idea que el Mollet Hub només és per emprendre. I sí, és per emprendre, però també per aquelles empreses que ja estan constituïdes, que estan funcionant i que potser cal allò un reciclatge, un ajut allò puntual per dir, escolta'm, estic en aquesta situació, i que el Mollet Hub també doncs, té uns tècnics i unes tècniques fantàstiques per donar un cop de mà també a aquelles empreses que ja estan constituïdes, estan funcionant la mar de bé, o tenen allò algun petit problema, alguna consulta, i que també es poden adreçar, no?
I tant, i tant. Jo, bueno, em semblava interessant perquè a vegades hi ha gent que pensa que el Mollet Hub només és això, quan jo tinc una idea vull muntar un projecte, i realment dediquem molts esforços a tota aquesta part, però any rere any hem anat incorporant també tot un ventall, no?, de recursos de suport per a aquells negocis que ja estan en funcionament, no? Entre ells van començar amb tota la part més de la comunicació, no?, seria tot el tema de com fer la transició digital, com fer la pàgina web, no?, com incorporar continguts, no?, i tenir sempre en comunicació a tots els clients i usuaris perquè sàpiguen què estic fent i què no, una mica el que estem fent avui aquí, no?, que conegueu què fem. I també l'altra vessant que ara hem incorporat bastant és tota la part més de processos de gestió internes, no? Això què vol dir? Que moltes vegades tenim pues, una persona, que una perruquera o una fisioterapeuta o una psicòloga o una persona que és molt especialista en el seu àmbit, però que després tota la part aquesta més de la gestió del dia a dia se'ls falta una mica farragós, no? Això de factura electrònica, que si tota la part de gestió, i són negocis que a vegades no es poden encara plantejar d'incorporar alguna persona a contractar tractada per poder fer l'atenció, no? I amb aquí estem buscant a través de la intel·ligència artificial aquella part positiva que ens pot facilitar la feina, no? I estem incorporant una mica tot el tema de com ajudar amb aquests processos de gestió. Pues no sé, si has de fer les cites online de la gent que et ve, pues en comptes de tenir-lo en una llibreteta, en un Excel, pues quina aplicació, que sigui, nosaltres intentem que sempre siguin gratuïtes, tot i que també hi han de pagament, i això cadascú decideix, però quines eines hi ha i estan al seu abast per poder facilitar aquesta feina, no? Uh-huh. I això també ho estem fent no només amb aquests negocis més nous, sinó també amb aquests negocis més antics, no? O sigui, estem molt contents i molt contentes de que darrerament ens arriben moltes empreses ja més consolidades aquí a Mollet. Uh-huh. i que venen al hub una mica per veure com poden millorar alguna de les coses que estan fent o com poden plantejar-se un nou producte o com poden, saps? Llavors això també ens és molt gratificant perquè nosaltres som un servei municipal i ens agrada també oferir suports a tota la ciutadania, no?
I tant que sí. Ara ens comentava l'Ester el tema de la incorporació de la intel·ligència artificial. De fet, crec que en aquest trimestre incorporeu tres temes nous, allò, la intel·ligència sí. artificial és una, i després el benchmarking, no?
Sí.
I el storytelling. Que dit així, sí, dius, sí. perdona, m'ho expliques, però per això tenim aquí a l'Ester, que ens ho explicarà.
Sí, mira, de fet, el benchmarking és un concepte anglès, no? Però que fa una cosa que sempre hem fet una mica, que és com analitzem la competència, no? O sigui, és important saber què és el que tu estàs oferint amb el teu producte, i altres empreses similars o altres negocis similars que ofereixen, no? I veure com encaixes tu, quines són les estratègies que estan fent ells, quina és la forma que estan plantejant-se els competidors, i veure, també nosaltres sempre hem de tenir molt clar que els clients o el públic al que ens adrecem és tot un, no? I que tu has de buscar sempre aquest nicho de mercat que li diem, aquesta oportunitat que hi ha, no? I hem de veure també com ho fem per realment oferir un servei que sigui complementari. Quan nosaltres estem parlant de competència, no estem parlant de ai, no només hem d'anar a competir amb ells, sinó que hem de veure de quina manera oferim una cosa que l'altre no estigui oferint. Uh-huh. I quines són les seves... com s'adreça a la població, quins mitjans s'utilitza, no? I llavors veure nosaltres quin és el target de persones que no està tenint, i llavors a partir d'aquí tenim una oportunitat.
Clar, de fet, amb l'Ester comentàvem, no estem sols al món i hem de tenir molt en compte, no? També, no només allò, el concepte competència, sinó les referències, no? De fet, el públic és el mateix, tothom s'adreça al mateix públic, no? La mateixa clientela, t'has de mirar allò en el teu sector, de mirar de diferenciar-te, però saber, per diferenciar-te has de saber, no?, què és el que fan els altres. Uh-huh. Això seria el benchmarking.
Sí.
I l'storytelling?
L'storytelling és més la teva història com a projecte, sí? O sigui, moltes
a
vegades...
A mi això semblava com molt cinematogràfic o de televisió, l'storytelling, saps?
Sí, pues és aquesta història, no? I a vegades, no sé, hi ha un exemple així molt, molt concret, que una vegada m'ho van dir, em va semblar molt, molt atractiu, que era en un restaurant un cambrer que era pintor i també cambrer. Llavors, bueno, feia de cambrer perquè era el seu lloc que havia trobat, però li agradava pintar. Llavors es va dedicar amb els seus postres a fer dibuixos. Quan posava un postre feia un dibuix, no?, amb els xerops feia dibuixos.
Sí.
Al final aquest home va aconseguir que a través, o sigui, el restaurant va ser conegut amb la gent per aquest home que feia dibuixos, no? Llavors, aquest és una mica aquesta història, no? O sigui, conèixer d'on ve aquest projecte, quina és la història que té al darrere. Nosaltres, per exemple, aquí, un dels negocis que participaran, no? Pues sabem que és una persona que la seva mare ja feia uns productes naturals, no? I que té una història i una trajectòria molt gran, no? Amb tot això. Pues és això, és conèixer quina és la teva història. O sigui, tu no només vens un producte, sinó que vens una història darrere.
De fet, l'Ester ja se'ns està avançant, perquè és que justament aquesta mateixa setmana, no?, hi ha la quarta jornada del Fem Xarxa, i s'estava referint en aquesta quarta jornada perquè participaran justament quatre negocis de ciutat, i crec que per l'apunt que feia s'estava referint al de Teresa Pons.
Sí. Sí? Sí, veus com hi ha una història darrere
del
negoci?
Hi ha una història, sí, i vinculada també a la ràdio, imagina't.
Sí, no? Sí. Pues això, aquest és l'storytelling. Mira que senzill, però realment és una cosa que ens queda sempre, no? Aquesta idea.
Pues expliquem, sí, això, que tota aquesta jornada de Fem Xarxa.
Mira, nosaltres a Fem Xarxa és una jornada que fem un parell de cops a l'any. Vale? Llavors, amb aquesta edició, fins ara sempre hem fet a negocis nous que podien posar en marxa, o sigui, podien explicar el seu negoci, veure com els havia anat la seva trajectòria i explicar altra gent nova, no? Llavors, amb aquesta vegada el que hem fet és agafar quatre negocis antics. Aquí tenim Esquà, que és una empresa que ja porta més de 17 anys treballant en temes de roba sostenible, urbana, fa, bueno, pantalons, roba, fa també bossos, motxilles, o sigui que és una empresa que porta... Ells treballen online, no? Llavors són molts coneguts també aquí a Mollet. Tenim la Teresa Pons, que, com tu deies, treballa el tema de salut i cosmètica, no? I és un negoci que té 40 anys de tradició, o sigui, ja venia dels seus pares. I llavors tenim un altre negoci que es diu Darasi, que és una botiga que treballa temes de teràpies energètiques, però també fan ioga, o sigui, fan teràpies i ioga alhora, també. I també tenen botiga pròpia. I aquesta ja porta 10 anys també de funcionament al nostre territori. I després tenim Assaig, que és una acadèmia de ball que tenen més de 300 alumnes entre Mollet i Sant Fos, o sigui que porta més de 10 anys d'experiència també i que es dedica tot al tema de la dansa i el ball i l'expressió artística, no?
De fet, la setmana passada teníem oportunitat de parlar amb un dels professors que justament aquest cap de setmana vinent oferirà una formació amb motiu del Dia Mundial del Teatre, Internacional del Teatre, i és veritat, és una escola de dansa nascuda a Sant Fos, però que fa 3 anys que està aquí a Mollet del Vallès i que està tenint allò molt bona acollida.
Llavors nosaltres amb aquests negocis, clar, el que hem intentat fer, o sigui, hem vingut al Hub una mica per veure de quina manera podíem millorar el seu posicionament de producte, de quina manera podíem fer una millor difusió, no? Hem anat treballant amb ells tota aquesta experiència i llavors el que volíem amb aquest networking era això, adreçar-nos a negocis nous, però també a aquests altres negocis més antics, igual de moment són reticents perquè pensen, no, igual allà no em poden ajudar a mi, i que vegin que realment sí, que hi ha altres negocis que hi han donat el pas i que els hi ha anat molt bé. La veritat és que tots 4 negocis tenen experiències molt interessants per poder explicar-nos.
És a dir, que fem una crida des d'aquests micròfons perquè aquest dimecres encara esteu a temps, m'imagino, d'inscriure-us, sobretot aquests comerços que porteu allò temps, no?, a la ciutat i que dieu, ai, però això té alguna cosa que a veure amb mi? Doncs sí, perquè ja veieu allò que els negocis que hem comentat, el de la Teresa Pons amb més de 40 anys de trajectòria, però l'Esquà amb més de 17 i els altres amb més de 10 anys també d'implementació al territori. És a dir, que també allò, fer una revisió, no?, d'allò que estàs fent i com ho fan els altres, aquesta adequació paga la pena.
I tant.
També el dia 31 feu una altra formació sobre auditories energètiques i consells d'estalvi. Veig per on avui l'entrevista que hem dedicat ha estat doncs, com a, també la implementació en l'àmbit de la sostenibilitat en els centres d'atenció primària, no? Aquesta aposta que es fa des de l'Institut Català de la Salut i que ens comentava el tècnic de Medi Ambient. Bé, això s'ho ha de plantejar tothom, no? Les empreses públiques especialment, però no sé si va en aquesta línia també,
sí.
Esther.
Sí, nosaltres una de les coses que ens sembla molt interessant també és que els negocis, els nous i els més antics, han de pensar una mica de quina manera poden ser més sostenibles i poden ser més eficients energèticament, per diversos motius, perquè suposo que el tècnic ja us ha explicat que no ens ho podem permetre, o sigui, hem de veure com actuem sobre això, no?
Sí,
o sigui,
sí.
No podem pensar que no van nosaltres, no?
Exacte, per costos econòmics, però també per costos de futur, de medi, no?, de salut, de cura, no?
Sí,
del
sí,
planeta,
sí.
I per tant, de nosaltres mateixos.
I amb un negoci mateix, per exemple, el que serien les despeses estructurals, no les poden eliminar, però sí que les poden reduir. Llavors, això també els beneficia, no? A part de que a nivell de la seva marca també pugui ser més reconeguts, perquè realment estan fent un esforç en aquest sentit, etc. No? Llavors, nosaltres vam arribar a un acord amb l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament, i els van plantejar veure si podien fer alguna cosa conjunta, perquè ells estaven treballant tot aquest tema d'eficiència energètica. Llavors ja fa des de l'any passat que van començar, llavors en cada trimestre sempre fent una xerradeta dos sobre aquest tema. Enguany la que tenim ara el 31 de març és sobre el tema d'auditories energètiques i consells d'estalvi, vale? I aquí parlarem també tot el tema més de tramitació administrativa, que coneguin de quina manera poden ser més eficients, no? I llavors també tota aquesta part, o sigui, també nosaltres el que intentem és que aquell dia que fem el taller, que la gent sàpiga que pot portar també la seva factura elèctrica i que aquí ho poden mirar i els hi poden explicar, perquè és aquesta oficina que es treballa molt bé i que tenen molt interès en veure de com ajudar a la ciutadania i als emprenedors, no? I després tenim una altra de cara a l'abril, que ja m'avanço.
Sí.
Sí? Que aquesta, la idea és molt més centrada aquesta en com reduir costos. O sigui, el títol és optimització dels costos de subministrament amb el teu negoci. I aquesta sí que va molt, molt en aquest sentit de com reduir-se costos, i no només de llum, sinó també d'aigua i de gas. Vale? Uh-huh. O sigui, que intentem veure de quina manera també podem donar eines perquè la gent s'impliqui, no?, en aquest procés de canvi.
De fet, el tècnic de Medi Ambient de l'Institut Català de la Salut ens comentava que el gas cada vegada l'hem d'anar reduint més de les nostres instal·lacions per reduir també la petjada, no?,
sí, de carboni
que deixem anar al planeta. Anem a recordar, Persones que poden participar en tots aquests tallers. N'hi ha, la gran majoria són presencials, però també hi haurà píndoles que també trobareu al canal de YouTube, no?
Sí.
Del Mollet Hub.
El canal de YouTube ara tenim ja, espera, mira, 479 vídeos penjats. O sigui, que imagina't, no?, que estan per temàtiques de creació, consolidació d'empresa, xarxa, reempresa, joves, que també estem treballant molt en tema emprenedoria jove, digitalització, ciberseguretat, o sigui que tenim allà també un bon
fons. Que aquests vídeos sempre es poden consultar,
sí,
estan allà...
Mollet Hub TV, entreu, sí, i allà teniu tots els vídeos per listes de reproducció, per si així sigui més fàcil entre tota aquesta quantitat de tallers poder buscar-la, però sí, sí. I això que comentaves, a quina gent? Mira, és el que et comentava abans, a emprenedors, emprenedores, evidentment, persones que en algun moment s'hagin plantejat, ai, tinc una idea cap a on podria anar això, també, amb empreses ja consolidades també, però nosaltres arribem també perquè tota l'oferta aquesta també la enviem a través de la Diputació, de la Generalitat, i a vegades també altres tècnics d'altres territoris també diuen, ai, mira, m'interessa això,
això. No?
Sí, podem també fer difusió d'aquestes xarxes, nosaltres estem oberts a que puguin fer difusió de les nostres activitats, i la ciutadania en general, perquè com veus hi ha molts temes generals que, bueno, que també són cultura, coneixement, i que mai saps si algun dia també les has d'utilitzar, no?
Clar, sí, sí, el tema de la ciberseguretat, que sovint hem parlat en aquests micròfons, no?
Sí.
Sempre recomanem als oients que parin atenció, en aquest cas també, però sobretot perquè igual també té una aplicació,
sí,
no?, al nostre, bueno, dia a dia.
No? En ciberseguretat, l'Àlex vindrà un dia d'aquests segurs i us explicarà, perquè ha fet com 8 guies de manuals de ciberseguretat superinteressants, tant per negocis com mecanismes perquè la gent incorpori aquesta realitat, perquè és que ho tenim aquí, els atacs estan al dia. Malauradament, si vas a comissaria a fer una denúncia, veuràs que hi ha moltes denúncies per ciberatacs, o sigui que aquí també hem de posar la pila.
Recordar que són formacions gratuïtes, perquè hi haurà persones que diuen, sí, sí, clar, però a banda de buscar el temps per assistir en aquesta formació, quin cost tindrà?
Són accions subvencionades, o sigui que sempre són gratuïtes per les persones, que això no vol dir que no tinguin cost, però que estan subvencionats per la Generalitat, per la Diputació, pels diferents programes que nosaltres desenvolupem, o sigui que no tenen cost per la persona que les atén.
Això sí, demaneu allò que aquella persona que faci la inscripció...
Sí.
Aquesta inscripció es pot fer en línia, no?
Sí, allò de dir, la pàgina web.
I el compromís d'assistir-hi, perquè no sé si les places són limitades en els tallers presencials, mm-hmm, i seria una llàstima,
sí,
no?, ocupar una plaça si després no pots assistir-hi,
sí,
no?
Sí, no, això sí que és important, que la gent pues, es comprometi, vingui, no? I si pot escriure's directament a través de la pàgina web d'Enfo o del Mollet Hub, està molt clarament, formacions, podeu mirar el llistat, des d'aquí teniu l'enllaç directament per inscriure-us, o sigui que és fàcil. I si no, telèfon, fer una trucada, escolta que no puc entrar, i us resolem el tema ràpidament.
Esther, una darrera qüestió, no sé si comentarem tots, hem destacat allò sobretot el Fem Xarxa d'aquest dimecres i de dilluns vinent, dia 31, que aquest taller d'auditories i energètica, auditories energètiques i consells d'estalvi. No sé si destacaries algun altre més.
Tenim dos tallers que són fixes, que ja sempre els fem, que són els del divendres al matí per tota la gent nova que vol començar un projecte emprenedor, que és el Camí per Emprendre, que això ho mantenim sempre de manera fixa, i tenim uns tallers els dimecres que és per treballar competència emprenedora, dimecres a la tarda. I amb aquests doncs, és un taller que treballem una mica sobretot des de màrqueting, marca, posicionament, vendes, o sigui, tots aquests són els més generals. I després, bueno, així de la oferta que tenim ara presencial a l'abril, doncs us podria comentar, mira...
Aquest de la intel·ligència artificial que has comentat, quan es farà? Perquè hi haurà persones que diran, a veure, això quan ho podem... No sé si està programat o... En tot cas, tota aquesta consulta la podem fer a la pàgina web del Mollet Hub, no? Allò de...
Sí. És el que et comentava. Directament, quan entrin a l'apartat formacions, allà surt tot el catàleg de programes, i al costat teniu l'enllaç d'inscripció.
Doncs,
o sigui,
llavors,
que aquí, no patiu.
Llavors,
no,
sí. Clar, jo li he preguntat allò a l'Ester i estava mirant aquesta graella que s'ha portat allò amb aquests cinquantena de tallers i no és cap mena de compromís. Eh? Sabem que una serà a través de gestió interna, aplicant la intel·ligència artificial, que ens comentava l'Ester. Sempre mirem que siguin programaris gratuïts. També és cert que n'hi han de pagament. Alguns allò econòmics, no? Allò de... igual 20 euros al mes, que també fan moltes coses.
I més allà dels tallers, penseu que hi ha un tècnic especialista que us farà l'assessorament. Vale? Nosaltres hem parlat amb molts negocis, hem anat trucant a molta gent que hem vist que podria estar interessada, però que us podeu adreçar en qualsevol moment. Si veieu que en el vostre negoci hi ha alguna necessitat de dir ai, això, hi ha algun mecanisme, hi ha algun altre aplicatiu, algun altre app que poguéssim posar en marxa, no dubteu, veniu directament, no necessiteu cita prèvia, podeu venir directament allà al hub i automàticament us atenem, si us podem atendre en el mateix moment que sereu atesos, si no, doncs el dia següent us donarem un dia i una hora per venir, però no dubteu, si teniu qualsevol dubte, qualsevol necessitat, estem allà esperant a atendre les vostres dubtes i assessorar-vos en el que necessiteu.
L'Esterens has posat abans un exemple que és molt clar, que és aquest de dir, un recordatori de les cites, no? Per exemple, doncs un professional, que, doncs una perruquera, una fisioterapeuta, que sigui, no? I tenir allò, una aplicació d'intel·ligència artificial que faci aquest, en lloc d'estar tu manualment, no? Enviant recordatoris, que t'ho faci de forma automàtica. Doncs...
De comunicació amb el client, si jo, per exemple, vaig amb un servei i necessito, pues, bueno, com incorporar totes aquestes cites, el recordatori de cites, no? Penjar, per exemple, vídeos o informació perquè tu puguis tenir aquesta comunicació amb el teu client, no? O sigui, hi ha molts mecanismes. Ara, per exemple, clar, un dels tallers que nosaltres treballem bastant també és el tema de factura electrònica. Tranquils, tenim encara un any, dos per posar-nos en marxa, no? La gent a vegades ve molt preocupada i diem, bueno, no, tranquil, que tenim temps, però tenim temps, però ho haurem de fer també, o sigui, tot el tema de facturació ja no servirà un paperet, hi ha una factura, sinó que haurà de ser una factura electrònica, bueno, pues explicar-vos quines aplicacions hi ha, quines opcions, el kit digital, que seguim, bueno, pues una mica amb tot aquest suport.
I ara, quan comentava l'Ester el tema de la factura electrònica, penseu que, com hem parlat aquest matí a primera hora, és una manera també de treballar per la sostenibilitat.
Sí.
Fora paper. Sí, Ester, sí. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem allò que tothom hagi quedat clar aquest missatge, que tota l'oferta de tallers del Mollet Hub és oberta a tota la ciutadania, que és gratuïta. Evidentment, hi ha una pota molt important per a emprenedors, però sobretot que les empreses ja constituïdes ho tinguin clar, que també és per elles aquesta oferta, i el ciutadà, doncs, que tingui allò curiositat, que tampoc s'estigui, que també s'adreci al Mollet Hub i pugui participar d'aquestes formacions. Recordeu, aquest dimecres, aquest Fem Xarxa, amb la participació de 4 negocis ubicats aquí a casa nostra, i el dia 31, aquest sobre estalvi energètic, que implementarà l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet. Ester, ho deixem aquí. Escoltem allò... L'Ester ens deia, bé, és que són gratuïts perquè totes aquestes formacions estan subvencionades. Doncs això ens surt recordant en aquest àudio des del Mollet Hub.
Gràcies, Emma.
Fins una moltes propera.
Gràcies, un plaer.
Adéu-siau.
Gràcies.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Joel Gascón. La festa de l'arbre, que estava prevista per aquest passat diumenge, ha hagut de ser cancel·lada a causa de les intenses pluges dels darrers dies. Les condicions meteorològiques han deixat el terreny massa impracticable per a la plantada d'arbres prevista. Ara ja hi ha nova data i serà aquest diumenge, dia 30. A la festa de l'arbre es farà la plantació de 300 arbres i arbustos autòctons a Gallecs. L'esdeveniment vol promoure la importància de la biodiversitat i dels espais verds i comptarà amb tallers familiars i activitats lúdiques. Ferran Segarra, regidor de